Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Salvador Illa s'ha reunit aquest matí per sorpresa amb Pedro Sánchez a la Moncloa en plena crisi al PSOE pel cas de Santos Cerdán. La trobada, no anunciada públicament, ha estat demandada per Sánchez i concretada precisament ahir dijous. Illa ha mostrat suport al president espanyol i ha defensat la continuïtat tant de la legislatura estatal com també de la catalana, malgrat els escàndols de corrupció. Tot plegat quan avui, de fet, la Guàrdia Civil s'ha personat a la seu federal del PSOE del carrer Ferrer de Madrid per tal de fer una clonació del correu electrònic de l'exsecretari. I segon dia d'enramades avui a Sallent, coincidint amb el final de curs i des de primera hora, els carrers estan plens d'infants i joves. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya de Ràdio Sallent, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
Doncs molt bé, bon dia. Les enramades ja van començar ahir, com dèiem, oficialment, però és avui quan els carrers s'han començat a omplir de veritat, de fet aquest matí hi ha especialment vida al poble, perquè infants i joves, com deies, no han pogut fer festa lliure a l'acció perquè és l'últim dia d'escola i per tant han estat passejant i gaudint dels carrers enramats. Són 17 carrers engalanats els d'aquest any i la intenció i el desig general és que precisament els joves s'engresquin de cara a anys propers, engalanar carrers i places. De fet, aquesta és la primera edició que els alumnes han participat activament de les enramades, engalanant l'entrada de l'institut i creant també un escape room. Avui la festa continuarà a les 7 de la tarda amb una cercavila popular. També hi haurà temps per exhibicions esportives i a la nit ball i concert amb les Coco i Banda Neon.
Gràcies, Ona. Bona jornada, doncs. Bon dia.
Bon dia.
I prop de 470.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al matí, coincidint amb el pont llarg de Sant Joan, l'inici també de l'estiu i les vacances escolars. El Servei Català de Trànsit i els Mossos han activat un dispositiu especial amb controls i carrils addicionals a les vies més conflictives, com són l'AP-100, la C-32, la C-65, la Nacional 2, la C-58 i també la B-23. També s'han previst 195 controls policials per la revetlla i s'han mobilitzat tant bombers com agents rurals per tal de reforçar la prevenció. I en mobilitat, situació bastant normalitzada. Les carreteres catalanes a hores d'ara registren afectacions a la C-17 a Mollet del Vallès i també a la P-7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards a hores d'ara a les línies R3, R4 i R7 per una incidència a la infraestructura a l'estació de Montcada a Bifurcació. I pel que fa al temps, avui es preveu un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda sí que augmentarà aquesta nuvolositat, especialment al Pirineu i al Prepirineu, amb ruixats i tornades localitzades. I pel que fa a la temperatura, avui calor intensa, sobretot al Pla de Lleida, on s'esperen màximes de fins a 39 graus.
Notícies en xarxa. Avui divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
Seguim aquí amb el dia R, el desplegament especial de les ràdios de proximitat aquest matí. I ho farem ara anant cap a Sant Feliu de Codines, molt a prop d'aquí de la comarca, al Vallès Oriental, per parlar una mica dels animals de companyia i la seva angoixa que pateixen quan hi ha la revetlla de Sant Joan. No hem volgut descuidar aquest aspecte i per això connectem doncs amb Ona Codinenca, amb Guillem Soler, que s'ha desplaçat fins a una clínica veterinària. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, per molts la revetlla de Sant Joan és una gran festa, però pels peluts de casa es pot convertir en una nit de malson. Ens hem acostat avui fins al centre veterinari Cap i Cua de Sant Feliu de Codines per saber com gestionar aquesta nit que pot arribar a ser tan complicada i estem molt ben acompanyats de la seva propietària, la veterinària Tània Martín. Bon dia, Tània.
Bon dia.
Suposo que la reacció de cada gos davant d'un petard pot ser diferent, però en general, què és el que els hi passa als gossos quan són exposats al soroll d'un petard? És a dir, quins símptomes, diguem, que els hi genera?
Bé, la reacció és bastant individual, però normalment el que mostren són símptomes com tremolors, panteig, és a dir, jadear, badalls freqüents, posar-se a bordar, quedar-se paralitzat o, al contrari, intentar fugir com sigui perquè no saben d'on ve el soroll, i inclús en casos una mica més greus, doncs vòmits, deixar de menjar i en alguns casos inclús la mort.
Tu has parlat del pitjor dels casos, no?, que seria la mort, però directament, és veritat això? Pot acabar provocant la mort del gos, sigui per alguna raó que sigui?
Sí, no és tan freqüent, òbviament, però gossos que són vellets o que tenen problemes cardíacs, doncs amb tota l'ansietat que agafen, pot ser que els agafi un infart. Hi ha casos.
I ara que, entre cometes, hem posat la por al cos, bueno, que al final és la realitat, pels que ens estiguin escoltant i això, i tinguin gossos a casa, quins, diguem, trucs o recomanacions tu com a veterinària els dones perquè el gos passi una millor nit o la millor nit possible de Sant Joan?
El més important és, si tens un gos que mostra símptomes de por, que la majoria en poden mostrar, és no deixar sol el gos a casa, a la revetlla, i marxar i deixar-lo sol. Millor que estiguin acompanyats. Els dies abans els hauríem d'anar preparant ja amb una medicació de tipus natural per anar-los acostumant als sorolls i anar rebaixant l'ansietat. Preparar una zona de seguretat, sigui amb un transportín obert sempre, mai tancat, o una caixa tapada amb mantes, baixar finestres, això, sobretot no renyar-los, deixar-los que estigui, si s'amaguen, deixar-los allà, no intentar treure'ls, no tancar portes perquè es vegin atrapats, una mica això, i sobretot preguntar a un veterinari per la medicació, no medicar amb coses que tingueu a casa que no sapigueu si poden anar bé.
I diem també la recomanació més extrema al final és, si el teu gos també ho passa molt malament, doncs aquells dies agafes i te'n vas a la muntanya, no? Allà, tranquil·let.
Això és l'ideal, però clar, que trobar un lloc també que no hi hagi revetlla a tota Catalunya, llavors has de marxar fora, com faré jo aquest any, perquè el meu gos ho pateix moltíssim, i sí, hi ha molta gent que està optant per anar a buscar cases rurals perdudes a la muntanya.
Per acabar, ja ara hem parlat dels gossos, que també al final a vegades són els que més mostren, no?, aquest malestar. Però els petards també afecten els gats, perquè és això, no?, el gos el sentim bordar, però potser el gat ho expressa d'una manera diferent o també ho viu d'una manera diferent, no?
Sí, els gats són molt sensibles als sorolls, el que passa és que no ho manifesten de la mateixa manera que el gos i els símptomes poden ser una mica més subtils. Normalment el que fan és amagar-se, es veuen a vegades les pupil·les dilatades, no mengen, no surten de l'amagatall en hores, es queden encongits, el pèl una mica erissat, inclús poden mostrar agressivitat.
Doncs Tània Martín, aquí veterinària del Centre Capicua de Sant Feliu, moltes gràcies, i els que ens esteu sentint ja heu sentit aquestes recomanacions, que així les podeu intentar relaxar de la màxima manera possible, i també els que tenen gossos i gats, aquesta part de recomanacions, i també els que surten a tirar petards, els que sortiu a tirar petards, doncs penseu també que poden haver-hi molts gossos patint i que això hem de ser tots conscients.
Exacte. Bona revetlla.
Moltes gràcies, companys d'Ona Codinenca. I ara saludem a aquesta hora la senyora Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyora Font, de cara a l'estiu que comença ara, quins són els punts més crítics des del punt de vista de risc amb Protecció Civil a Catalunya en aquests moments?
Bé, de cara a l'estiu tenim sempre tres riscos que ens preocupen. Bàsicament serien els incendis forestals, el tema dels ofegats i la calor i com afecta la població. I sense descartar també les tempestes aquestes que tenim de tarda a les zones de Pirineu i Prepirineu, doncs que són moltes vegades sense previsió i són sobtades.
En moltes ocasions les emergències tenen un factor humà que les provoca. Un cas clar són molt sovint els incendis forestals, també imprudències o males pràctiques a les platges, rius, excursions, etc. La imprudència, diria vostè que és una tendència creixent?
No, jo no diria que és creixent. La imprudència sempre ha existit i cal dir que també és d'una minoria de gent. El que sí que és molt important destacar és la importància de l'autoprotecció amb les persones que ja no són imprudents, sinó amb persones que potser doncs, desconeixen els factors de risc. estem veient aquests dies que molts incendis de vegetació d'aquesta baixa són deguts a que precisament la gent veu doncs, que l'herba està molt seca i que està molt alta, la volen tallar i només que facis una petita guspira, doncs allò s'encén com una teia. Per tant, a vegades no és, diríem, per la mala fe de la gent, sinó al contrari, no? El fet de que desconeixem com ho hem de fer o com hauríem de treballar en aquestes circumstàncies.
Uh-huh. El canvi climàtic s'està convertint també en un element que dona cada cop més feina als serveis de protecció civil de Catalunya?
Evidentment, en dona cada vegada més i cada vegada serà més habitual i amb un impacte més fort. No cal veure doncs, el que va passar a València fa encara no un any i això doncs, es pot anar repetint a diversos llocs del territori o com hem vist aquests dies a l'Aragó, no? Evidentment, abans parlàvem doncs, de períodes de retorn més llargs, ara cada vegada són períodes de retorn més curts, o sigui, vol dir que ho veurem més sovint i amb més intensitat. Ens hem de preparar davant d'aquest canvi climàtic, no nosaltres per la feina que ens dona, sinó també la població, perquè, com deia, cal adoptar mesures d'autoprotecció.
Uh-huh. En general, l'estiu és un terreny més abonat a les emergències perquè és quan es multiplica l'activitat de les persones a l'aire lliure?
Sí, evidentment, però no podem descartar que a vegades ens sentim molt protegits perquè... doncs vivim a les ciutats i no pensem doncs, això, que en les ciutats aquests efectes també es produeixen. No? Tenim aquella sensació de que si estem a la muntanya doncs, això ens afectarà més o que si estem en una platja doncs, que estigui allunyada de la zona direm, d'habitatges doncs, no hi ha el mateix risc, hi ha el mateix risc en un lloc que en un altre. Per això deia que hem de ser molt prudents en qualsevol circumstància. Hem vist que doncs els efectes d'aquestes pluges tan intenses no només es produeix en llocs d'alta muntanya, allà el que passa és que hi ha menys gent, però quan afecta no donen un impacte fort en zones poblades, veiem que doncs, els efectes són més greus.
Senyora Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El dia R. El dia R.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R.
Estem arribant al final d'aquest dia R a les ràdios locals. Ara us explicarem una història relacionada amb el dia de l'apagada del mes d'abril, com ja n'hem escoltat d'altres, però que no volem deixar passar per alt. A Altafulla, al Tarragonès, la policia local va donar suport a l'emissora per ajudar-la a emetre i per comunicar per megafonia a la població que podien posar Altafulla Ràdio, que l'emissora estava informant. Ens en parla Eduard Virgili. Bon dia.
Doncs sí, des d'Altafulla Ràdio aquell dia vam treballar força colze a colze amb la policia local. Això va ser gràcies a l'emplaçament tant de les dependències de l'emissora com de la comissaria, que es troben les unes al costat de les altres. I com que els nostres veïns de local tenien generador elèctric, van poder tirar endavant una programació especial en què van participar tant els responsables municipals com els agents per dirigir-se a la població. De fet, fins i tot els cotxes patrulla que disposaven de megafonia van recórrer els carrers del poble per explicar que l'FM de la ràdio es trobava en funcionament i acostant l'última hora a la ciutadania. Comparteix una estona amb nosaltres el cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil. Sergent, en quin moment va prendre consciència la policia local de la gravetat d'aquesta apagada?
Bé, doncs vam veure que la magnitud de l'apagada era molt important i que era a nivell estatal, països d'Europa que també van tenir aquesta fallada en tema d'electricitat, i com que no sabíem que quant de temps estaríem sense electricitat, i la gent, abans de que la línia telefònica també caigués, va fer nombroses trucades, vam veure amb aquest mitjà de comunicació, amb la ràdio, de que teníem una eina molt important i molt eficaç a l'hora de transmetre a la població doncs, aquella sensació de seguretat o de calma de que no estaven sols.
En situacions com aquesta, la comunicació amb la ciutadania és bàsica. Com va viure la policia local la possibilitat de disposar d'un mitjà com el de Fulla Ràdio per transmetre missatges a la població?
Bé, el que primer vam activar va ser el grup electrogen que disposem a la brigada municipal. Veient la proximitat que tenim amb les vostres dependències a la Ràdio Municipal d'Altafulla, doncs vam veure adient doncs, que poguéssiu transmetre, en aquest cas, de forma directa a la ciutadania, informant en tot moment de la situació real.
Recorda com es va establir la coordinació policia-ràdio per poder oferir aquesta informació en directe? Això era un anar i venir constant de portes obertes.
Sí, vam haver de dimensionar el servei en funció del que acabes de dir, no? Les portes estaven obertes perquè vam haver de tirar cable per poder alimentar-vos al vostre quadre elèctric, al de la policia també, una persona que era un voluntari, precisament de voluntari de Protecció Civil, que també va col·laborar doncs, en que aquelles dependències estiguessin obertes i poder atendre a tothom. Vam anar amunt, avall, cables, lampista de guàrdia, fent connexions. Al final ho vam aconseguir. De fet, vaig rebre trucades d'altres municipis que disposaven de policia local i regidors dient que com era possible que Altafulla estigués retransmetent en directe i que volien venir aquí a Altafulla per també aprofitar i comunicar a la població del voltant la situació. No? És un fet que ens va fer obrir els ulls, veure doncs, la magnitud i la importància d'un mitjà com el vostre i que és tan proper i que la gent sàpiga que és la nostra intenció després de l'anàlisi que vam fer, de que la gent tingués en ment de que hi ha una ràdio, la ràdio d'Altafulla, que tot i que hagi marxat la llum a tota Espanya i per Europa, que vam estar retransmetent, no? I això dona confiança als nostres veïns, sapiguen que hem estat àgils i ràpids en aquest cas en el sentit de poder informar la població.
Quin paper creu que va jugar l'emissora a l'hora de mantenir la calma entre la població? No sé si vostès van percebre una millora en la gestió ciutadana gràcies a aquesta comunicació directa.
Jo, quan vaig ser conscient, va ser en el moment que em van avisar polítics i policies caps d'altres municipis del voltant, dient, ei, això és molt important, no? Dic que estan veient com a molt important que tinguem una ràdio que està retransmetent, tot i que no hi ha llum, i com ho havíem fet, no? Això va dir, ei, tenim una bona eina, l'hem d'aprofitar, això ja torno a repetir, ens ha fet fer un anàlisi d'on hem de millorar, i jo crec que davant qualsevol caiguda d'electricitat, doncs aquest mitjà serà el que afavorirà que la gent estigui comunicada.
És evident que en termes operatius la proximitat física entre la policia local i la ràdio va ser un avantatge. Creu que experiències com aquesta posen en relleu la necessitat de protegir i alhora també de reforçar els mitjans locals com a part dels protocols d'emergència?
Clar, no teníem previst aquesta caiguda d'electricitat massiva i durant tant de temps. Això el que ens fa és, no és un simulacre, ben bé, perquè ho vam patir, no era un simulacre, va ser real, però això sí que ens va obrir els ulls en el sentit de dir, hem de dimensionar doncs els nostres recursos de cara a una propera aturada o caiguda de llum i estar preparats, que jo crec que la gran majoria d'administracions ho estaran d'aquí en endavant.
Quin missatge enviaria avui en el marc del Dia R sobre el valor de les ràdios locals en situacions d'emergència?
Ah, doncs que tenim molta sort de disposar d'una ràdio i d'un personal tan humà com material que va fer que de seguida ens mobilitzéssim tots a una i vam poder garantir que el servei doncs continués.
Jordi Gil, sergent de la policia local d'Altafulla, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la feina.
Company, ja ho veieu, comunió i agermanament perfecte des d'Altafulla Ràdio amb la policia local.
...150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El Dia R.
Bé, i abans de tancar aquest Dia R, que clourem quan faltin uns minutets per 2:15, toca que l'Albert Sabater, des de Ràdio Tordera, ens acabi de desvelar tots els enigmes que ens ha anat plantejant al llarg del matí. Albert, què et sembla? Resolem definitivament l'enigma R?
Vinga, va, anem a aliviar a tothom qui tingui la mosca darrere l'orella amb tants d'enigmes tot el matí. Jo ho entenc, eh? Ho entenc perfectament. Així que, si us sembla, comencem. Recordem que tenim 5 enigmes, més un darrer, un extra, que és l'enigma dels enigmes. Anem a pams, anem a resoldre enigma per enigma. Primer enigma, acció de treure algú d'una situació perillosa. 6 lletres, començava per R, rescat. Segon enigma, actitud vigilant i atenta. 6 lletres, començava per una A, alerta. Tercera, propagació d'una radiació. 7 lletres, començava per una D, difusió. Quart enigma, posar al corrent d'alguna cosa, donar notícies. 8 lletres, amb una I, que dèiem que era fàcil, informar, evidentment. La cinquena, qui escolta qui parla. 5 lletres, començava amb una O, és un oient. 5 enigmes, 5 solucions i l'enigma dels enigmes, amb una pista extra, el dia R. No sé si els companys del comiat col·lectiu poden tenir els micros oberts i me poden ajudar a donar la solució d'aquest darrer enigma que diu les capitals dels anteriors enigmes són la solució, són 5 lletres. Les capitals també, a part de ser ciutats o llocs de referència, també és la lletra amb què comença una paraula. Així doncs, la solució de l'enigma dels enigmes és amb la R de rescat, amb la A d'alerta, amb la D de difusió, amb la I d'informar i amb la O d'oient. La solució és...
Diria que ràdio.
Ràdio, esclar que sí. Doncs ja ho tenim. La solució del dia R, de l'enigma del dia R, no podia ser una altra que ràdio, amb totes les 5 lletres. R, A, D, I, O.
Fantàstic, Albert. Doncs ara sí que ja començarem a posar fil a l'agulla per tancar aquest programa que ens ha ocupat 4 hores i mitja aquest matí, una jornada on hem posat en valor el paper essencial de la ràdio local en la prevenció i la gestió d'emergències. Un matí, com us deia, de 4 hores i mitja, una vintena d'emissores locals interactuant. Un matí ple de connexions, històries i experiències que demostren que la ràdio és molt més que informació, que és comunitat i que és servei. I per acomiadar-nos com toca, donem pas a les emissores capçaleres que han fet possible aquest matí des de les 9. Comencem amb Ràdio Vilafranca. Sílvia Delgado, com has vist tot això?
Bon dia de nou, doncs molt plural i eclèctic, amb estones divertides, de servei, de joc, de divulgació, ràdio en definitiva. Ha estat un plaer formar-ne part, companys.
Molt bé, Sílvia, recordem que la part tècnica des de Vilafranca ha estat l'Àlex Santamaria. I al Mercat del Lleó de Girona ens ha acompanyat el Saïd Esbai amb el suport tècnic de l'Arnau Vila. Saïd, una experiència divertida, això de fer ràdio en grup, oi?
Tan divertida que ara fa una estona que comentàvem de, vaja, fer-ho cada divendres. Aviam què us sembla, si de cas jo ho llenço per la temporada que ve.
Molt bé, recollim la teva proposta i a la plaça de la Paeria de Lleida, l'emissora 1A1 Lleida ha muntat una parada amb l'Ivan Usson en el control de so i la Judit Castellà al micròfon. Judit, creus que heu arribat ja a la temperatura màxima?
Doncs mira, m'agradaria dir que sí, però em sembla que encara pujaran una miqueta més. Hem començat l'especial a les 9 amb 26 graus, després ja hem pujat a 31 i ara ja estem a 32 amb la previsió màxima d'arribar als 39-40 graus aquest migdia tarda. Per tant, hem suat molt, però ha estat un plaer fer aquest programa.
Molt bé, doncs ara ja ens desplacem cap a l'Ebre perquè allà un altre mercat que ens ha servit com a estudi de ràdio ha estat el Mercat Municipal de Tortosa. Allà s'ha encarregat de que tot soni bé en Xavi Falcó, la Diana Mar Gutiérrez a la producció i al micròfon les nostres companyes Núria Mora i Teresa Giné.
Hola, bon dia.
La veritat és que ens ho hem passat molt bé. Nosaltres hem posat la veu, però ja sabeu que aquest programa depèn de moltíssima gent, perquè també hem tingut, per exemple, recolzant-nos aquí a través de les xarxes socials, a David de Benito i també a Jasmina Hajmawi, que ens han acompanyat i que, al igual que aquí hem tingut tota aquesta gent, també hem de felicitar molt especialment a tots els que bueno, heu encarregat de coordinar dinar, des dels que han redactat els guions a tots els tècnics que esteu al darrere, perquè un programa d'aquestes característiques, si no està ben guionitzat, la veritat és que és complicat portar-lo a terme.
Vosaltres sí que heu estat una bona colla, eh?
Sí, sí, aquí ens hem desplaçat tot l'equip que ens ha estat possible i fins aquí al mercat, on també hem passat calor, també ho hem de dir, però també hem de donar molt les gràcies als de la parada Sorolla, que ens han amenitzat, doncs, portar-nos olives, ametlles, i així hem anat passant el matí, perquè són moltes hores i estar pendents de tot el programa que hem fet, ràdio en essència pura, que és el que ens agrada, posar-nos també a prova en dies com aquests, i doncs els hi agraïm moltíssim, que ens han cuidat moltíssim, a l'Associació també de Venedors del Mercat, que ens ho ha posat molt fàcil, i això sí, la calor, això ja depèn d'altres factors, per tant, esperem que en el proper programa l'aire condicionat del mercat ja estigui instal·lat i la climatització sigui perfecta, i a partir d'aquí, doncs, escolta, quan vulgueu.
Hem estat molta gent, perquè també hem de recordar que aquí a les Terres de l'Ebre ens hem volgut sumar aquest dia a R, Radio Delta, Radio Tortosa i també la Plana Ràdio. I per a nosaltres ens ha servit sortir dels estudis habituals i poder unir-nos i poder-nos trobar, que la veritat també s'agraeix moltíssim.
I tant. Bueno, nosaltres la veritat és que hem estat molt còmodes perquè, com us hem dit durant tot el dia, hem estat aquí a Ràdio Granollers, així que estem en una temperatura ideal. Només dir-vos que us ha parlat Imma Juncà aquí, i en el control tècnic, doncs, el meu company Josep Soleil. I també a la continuïtat de la xarxa, Juan Sánchez, en els sistemes de connexió, José Luis Granado, a la producció Cristina Domínguez, la realització de tot el programa des de les 9 del matí ha estat cosa de José Manuel Gálvez, i la coordinació general i el guió del dia R ha anat a càrrec de Didac Boza. Fins aquí el dia R. No deixeu d'escoltar i de connectar-vos amb la vostra ràdio local, i que tingueu tots molt bon estiu.
El dia R.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes, perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid as a rock.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon divendres, 20 de juny de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 20 de juny, encara amb força competició aquest cap de setmana vinent, més enllà del mercat de fitxatges, que també el tenim mogudet. Avui l'Espanyol ha anunciat l'arribada del davanter navarrès Quique García, procedent de l'Alavés, i ahir feia oficial l'arribada del substitut de Joan García. La porteria blanquiblava el serbi Marko Dimitrović, un Joan García que avui mateix ha de signar el seu nou contracte amb el Barça per a les properes 6 temporades. També hem tingut un moviment al mercat del bàsquet ACB, tot seguit en parlem, i també parlarem d'hoquei patins. Avui el Barça pot guanyar ja l'hoquei lliga masculina i de futbol sala, perquè el Barça viatjarà a Cartagena a la final d'aquest cas de la Lliga de Futbol Sala Masculina amb un empat a un a la sèrie. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la Sara. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez, Pau, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, Joan García signa avui el seu nou contracte amb el Barça.
El porter de Sallent ha rubricat el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2031, els propers 6 anys. Ha estat en un acte privat a les oficines del Barça amb el president Joan Laporta i el director de futbol Deco.
Pendents de si Joan García fa declaracions. En aquest cas no hi haurà roda de premsa, però segurament hi haurà declaracions als mitjans del club i també de si el Barça anuncia també en les properes hores el segon fitxatge, que serà el de Nico Williams, tot i que recordem que el mercat s'obre l'1 de juliol. Avui també s'ha fet oficial la sortida del capità del filial, Aleix Garrido.
El migcampista que ha arribat a debutar amb el primer equip tanca una etapa de 13 temporades com a culer des del 2012, quan hi va arribar en categoria benjamí.
Mentrestant, l'Espanyol segueix anunciant també incorporacions.
Després de fer oficial ahir el substitut de Joan García per defensar la porteria blanc i blava, l'experimentat porter serbi Marko Dimitrović, que arriba procedent del Leganés, avui mateix l'Espanyol ha anunciat la incorporació del davanter Quique García, de 35 anys, que l'últim curs ha jugat a l'Alavés i signa amb el club pericú per als propers 2 anys.
Pel que fa al Mundial de Clubs, ahir Messi va tornar a decidir un partit històric per al seu Inter de Miami.
L'argentí va sentenciar amb un golaç de falta la victòria del seu equip contra el Porto, que deixa els nord-americans, amb els catalans Sergio Busquets i Jordi Alba a les seves files, a un pas de superar la fase de grups. L'Inter de Miami suma 4 punts, els mateixos que el Palmeiras brasiler, on juga l'ex blaugrana Vitor Roque, que hi va superar l'Al Ahly egipci.
I encara en futbol, a casa nostra, l'Europa haurà de buscar una alternativa al Nou Sardenya per jugar els partits com a local, el curs vinent a la Primera Federació.
Segons Avançar Esport 3, el Club de Gràcia ha rebut una resposta negativa per part de la Federació Espanyola a la petició d'ampliar la moratòria per poder jugar al Nou Sardenya, malgrat que la normativa obliga a fer-ho en camps de gespa natural. L'Europa, per tant, es veu obligat a buscar un camp alternatiu on jugar-hi com a local a partir del gener. A banda, però, la directiva del club seguirà explorant la via legal i judicial per aconseguir més marge i poder acabar la temporada a casa.
En bàsquet, el Barça ha fet oficial també avui el fitxatge del nord-americà Miles Cale.
Cale arriba procedent del Trento italià i substituirà el també nord-americà Justin Anderson, que després d'una temporada com a blaugrana marxa a Dubai. Miles Cale, de 26 anys, viurà la seva primera aventura a l'ACB, però té experiència a Europa, a la Lliga Belga i la Italiana.
El Barça, que ahir anunciava també la renovació de Joel Parra, que amplia el seu vincle amb el Barça fins al 2028. Qui també ha renovat, en aquest cas amb el Hajo Post-Lleida, és James Bateman.
Bateman, que va arribar a Lleida a finals de febrer, amb la Lliga ja començada, s'ha convertit en una peça clau perquè l'equip de Gerard Encuentra aconseguís en marge l'objectiu de la permanència. En els 14 partits jugats amb la samarreta Bordeus, ha fet una mitjana de 16,2 punts, 3,1 rebots, 2,6 assistències i un 16,4 de valoració.
I el Manresa, explicant la sortida del capità Guillem Jou, després de 12 temporades, avui el club del Bages ha fet oficial l'arribada d'Agustín Ubal.
L'uruguaià amb passaport italià i jugador de formació de 21 anys, signa amb el Manresa per les properes 4 temporades. Ubal, que va debutar com a professional amb el Barça, procedent del filial blaugrana, arriba ara procedent del Granada, també de CB, després de passar per Breogán, Bilbao i Palència.
Agustín Ubal, que amb el Manresa jugarà el curs vinent l'Eurocup, la segona competició continental, tal com es va confirmar ahir.
El conjunt manresà serà l'únic representant de l'ACB a la segona competició europea. Competir a l'Eurocup comportarà més partits, amb una fase regular de 18 jornades més enllà dels play-offs.
En categoria femenina, encara en bàsquet, triomf plàcid ahir de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet.
El combinat estatal amb tres figures catalanes a les seves files, Andrea Vilaró, Aina Ayuso i Mariona Ortiz, va debutar a la fase de grups del campionat europeu amb una victòria clara contra Gran Bretanya per 70-85. La selecció espanyola s'enfrontarà aquest vespre a Alemanya.
I un últim punt de bàsquet, el Cadí la Seu també anuncia d'avui un nou fitxatge.
El de la madrilenya, Lucía Rodríguez, que arriba procedent de l'Andró Novarrés, de la mateixa lliga femenina. L'ala pivot, d'1,88 m d'alçada, té experiència fins i tot a l'Eurolliga, on hi va jugar amb el Perfumeries Avenida.
En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'Antonio Bazán.
El pivot navarrès allarga la seva vinculació amb el club blaugrana un any més, fins al juny del 2026. Bazán, de 29 anys, ha disputat 23 partits aquest a la Lliga Sobal i ha comptat amb menys presència amb 10 aparicions a la Champions.
Per cert, el Barça handbol, que també ha fet oficial fa uns minuts la renovació d'Òscar Grau, un jugador del filial format íntegrament al planter blaugrana fins al 2027, per donar profunditat també a la plantilla. En hoquei patins, també en Barça, avui mateix el conjunt blaugrana es pot proclamar campió de l'hoquei lliga masculina.
Sí, per fer-ho, els blaugranes han de guanyar aquest vespre a partir de 8:45 al Liceo a Riazor. El Barça ve de superar el conjunt gallec, clarament, en els dos primers partits d'aquesta final, que és el millor de 5.
D'altra banda, el Barça ja sap els rivals que tindrà la fase de grups del Mundial de Clubs, que es disputarà a principis d'octubre d'aquest any mateix a San Juan, a l'Argentina.
El més fort a priori és l'Sporting de Portugal, mentre que també hi seran dos argentins, l'Andes Talleres i l'Olimpia. A l'altre grup hi haurà el Barcelos portuguès, vigent campió d'Europa, el San Jorge de Xile, campió panamericà, el Centro Valenciano argentí i el Melbourne australià.
I encara en hoquei patins, el Reus també ha fet oficial avui dues incorporacions procedents del seu filial.
Carles Casas i Pol Martínez, dos dels joves amb més projecció del planter reusenc, pugen al primer equip i signen tots dos fins al 2027. Els dos jugadors, de 19 anys, ja han debutat aquesta temporada al primer equip a les ordres de Jordi Garcia.
En futbol sala tornant al Barça, ahir el Cartagena va saltar al Palau i recupera per tant el factor pista.
Els blaugranes van caure ahir per 2-3 i viatjaran a Cartagena amb un empat a 1 a la final de la Lliga. Mateus va obrir el marcador als primers segons de partit i el Barça va desaprofitar ocasions clares per ampliar la distància. El partit va arribar igualat al descans amb un gol de Pito després de la remuntada del Cartagena. Als minuts finals, el Jimbe va aprofitar una polèmica falta indirecta per posar-se per davant i acabar enduent-se el duel.
Dimarts vinent, dia de Sant Joan, es disputarà aquest tercer partit de la final de la Lliga Masculina, que arriba empatada a un. En tenis, Paula Badosa acaba de caure eliminada, en aquest cas als quarts de final del 8-500 de Herba, de Berlín, contra la xinesa Xinyu Wang. El primer set l'ha guanyat la xinesa 6-1 i en el segon set, després del 1-0 inicial del primer joc, Badosa s'ha retirat, finalment per molèsties físiques. Ahir un últim apunt de motor. Aquest cap de setmana es disputa a Mugello el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
En els primers entrenaments lliures, el local Marco Beccesi ha fet el millor temps. Marc Márquez ha marcat el quart millor registre, només 9 centèsimes de l'italià. El seu germà Àlex ha estat 9è, Maverick Viñales 7è i Alec Rins 12è.
I com cada divendres encara tenim alguna retransmissió esportiva aquest cap de setmana, aquest cas, en aquest cas serà demà, Pau, i de futbol.
Martí. Serà demà dissabte a partir d'un quart de sis de la tarda amb la tornada de la final del playoff d'ascens a tercera federació masculina. S'enfronten al municipal de Sant Just d'Esvern, l'Atlètic Sant Just i el canvi de led amb tot obert després del 2-2 de l'anada. El partit es podrà seguir en directe a les televisions locals, a l'Enjoc TV i a la plataforma La Xarxa Més.
Divendres 20 de juny, 10 minuts passen ja de 2:45, comencem parlant de futbol. Avui és el dia en què Joan García, el nou porter del Barça i ja ex de l'Espanyol, signa el seu nou contracte, que el vincula amb el Club Barcelona per les properes 6 temporades, fins al juny del 2023. En aquest cas, serà a les oficines del Barça, amb Joan Laporta i Deco, en un acte privat, sense roda de premsa. Recordem que el mercat obre l'1 de juliol i, per tant, a partir de llavors serà el moment d'inscriure ja el nou porter del Barça a les diferents competicions. Encara en aquest mercat de fitxatges, l'Espanyol, que ahir anunciava el que ha de ser el substitut de Joan García a la porteria blanquilava, l'experimentat Marco Dimitrovic, que arribava del Leganés, avui ha fet oficial l'Espanyol també l'arribada d'un altre davanter que fa molts anys que juga a la Lliga Espanyola, Quique García, de 35 anys, que arriba lliure de l'Alavés i signa per les dues properes temporades. Pendents, com dèiem, d'aquest mercat de fitxatges, aquest cap de setmana encara tenim en joc alguns ascensos de categoria. És el cas del Nàstic de Tarragona, que diumenge, n'hem parlat durant la setmana, haurà de remuntar a Zubieta un 1-3 de l'anada contra el filial de la Real Societat. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Les opcions de remuntada del Nàstic aquest diumenge passen per ser valents i ambiciosos. Els granes arriben al darrer partit de la temporada amb l'ascens en joc, fet que segurament tots haguessin signat a inicis de Lliga per d'allà on venia l'equip la temporada passada i per una temporada també molt complicada. Tot i això, el partit a Zubieta davant del filial de la Real Societat s'ha de guanyar i posar 3 gols de per mig. Qualsevol resultat que no sigui com a mínim 3 gols d'avantatge privaria el Nàstic de pujar a segona divisió en aquesta tercera final que els granes jugaran en les darreres 4 temporades a Primera Federació. Així de clau ha dit el capità del Nàstic, Joan Oriol, qui considera que no hi ha cap altre camí que afrontar el partit a Zubieta amb valentia i ser ambiciosos per poder capgirar la final del play-off d'ascens a segona divisió.
Sent ambiciosos, valents, i hem d'anar pel partit, no queda un altre. Al final crec que això també pot ser un avantatge cap a nosaltres, de que necessita remuntar una eliminatòria i s'ha de veure un Nàstic valent i ambiciós. Durant la temporada hem sigut l'equip que màxim golejador, que tenim una part ofensiva, crec, de lo millor de la categoria, que hem de fer les coses molt bé i estic convençut que els gols vindran, no? Però has de fer un partit molt seriu.
La plantilla del Nàstic continua preparant la remuntada èpica a Zubieta d'aquest diumenge, al costat de 300 aficionats del Nàstic, que són les entrades que ha facilitat la Real Societat al club tarragoní. Tot i això, s'espera que molts altres aficionats vagin pel seu compte sense entrada i segueixin el partit des de l'exterior de la ciutat esportiva de la Real.
Gràcies, Jordi. També juga a pujar a segona divisió, en aquest cas un altre, aquest cap de setmana, un altre equip adscrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra, de Gerard Piqué. Ho farà demà al vespre a 8:45 al Toralín, al camp de la Ponferradina, després de l'empat a 1 de l'anada al Nacional d'Andorra. I en la final d'ascens a segona federació masculina, el Girona B mirarà de fer bo diumenge al migdia a les Canàries la victòria per la mínima de l'anada contra el San Fernando. Girona FM, Pau Llafanye.
L'avantatge de moment és blanc i vermell gràcies a l'1-0 de l'anada. En la prèvia del partit, el tècnic del filial, Quique Álvarez, ha explicat que aquestes alçades poc han d'entrenar i que només estan ajustant coses del partit d'anada per preveure què pot passar i quin tipus de partit es jugarà. Álvarez, però, creu que l'equip haurà de saber patir si vol aconseguir l'objectiu.
Al final, aquests partits són de moments, hi haurà moments dolents, segur, hi haurà moments que nosaltres dominarem, i en aquests petits partits que es poden fer en l'eliminatòria, doncs hem d'estar madurs, però jo tinc confiança. L'equip ha demostrat fora de casa aquest any que és un equip que s'ha mostrat fort. Jo crec que hem de sortir nosaltres a pel partit.
El Girona B ha variat la logística habitual per poder entrenar a l'illa, amb la qual cosa han viatjat avui i no pas el dia abans. Álvarez creu que és important poder descansar i acostumar-se al clima d'allà. El duel començarà a les 2 del migdia, hora catalana.
I abans de continuar, ens expliquem que la Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols una feina en futur, compromesa i en projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per a tothom. I encara en futbol, qui ja va fer la feina sense necessitat de play-off per pujar, en aquest cas a la segona federació, és el Reus Futbol Club Redis, que després del període electoral per renovar la presidència de Xavier Roig, el primer equip ja va confeccionar la plantilla per competir el curs vinent en aquesta quarta categoria estatal. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
El Reus Futbol Club Redis ha oficialitzat a Xavier Roig com a president del club els propers 4 anys, després d'un període de 19 dies per presentar candidatures. La de Roig ha estat l'única fet que es renova automàticament al capdavant del conjunt roig i negre, tot i tenir un pressupost d'uns 700.000 euros, una xifra lluny dels més de 1,2 milions d'euros d'altres equips de la categoria. Els reusencs aposten novament per donar la direcció esportiva a Marc Carrasco, el tècnic reusenc, amb 6 o 7 baixes que donen entrada al mateix nombre aproximat de jugadors. Pel que fa als anuncis oficials del procés electoral, ha alentit les operacions, però per xarxes socials en el porter cambrilenc Alejandro Verdejo com el migcampista Hugo Moreno han anunciat que abandonen aquesta temporada la disciplina reusenca a la cerca de més minuts en alguna categoria inferior. Pel que fa a les incorporacions, al diari de Tarragona ha avançat la incorporació de Dani Parra, porter amb experiència primera i segona al RFEF. Arriba lliure després de passar pel Nàstic o el Lleida. A partir d'aquí, un ball de noms, la majoria han passat roig i negre o en pas per les categories formatives del desaparegut Club de Futbol Reus, com són Joan Campins, Miguel Ostrell o el veterà Fran Carbia.
Gràcies, Aleix. I l'any vinent tornarà a lluitar per pujar a segona federació després de quedar-se aquesta temporada a les portes de la final estatal, en caure precisament contra el Girona B, ara en parlàvem, al Badalona, que avui mateix ha fet oficial la renovació de Toni Larrosa. És a punt d'arribar un altre mite del futbol català després de la sortida del Sant Andreu, com és Josu, i ahir anunciava el nou tècnic, l'ex de l'Olot, el Prat o l'Europa, entre d'altres clubs, com és Pedro Dólera. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El moviment d'aquests dies en els despatxos del Club Futbol Badalona continua sent frenètic. El mig apunta, Josu Rodríguez, un jugador de contrastada categoria amb molta experiència, s'ha convertit en les últimes hores en el tercer reforç de cara al curs vinent. Josu ha militat els darrers 3 anys en el Sant Andreu, on ja havia jugat en 2 etapes més, a banda de clubs com Europa, Vilafranca, Terrassa o Cerdanyola. Més enllà de la seva veterania, és un jugador que per les seves característiques es pot desenvolupar a moltes demarcacions de l'organigrama ofensiu. Per altra banda, Toni Larrosa ha renovat el seu contracte amb el Badalona una temporada més. El davanter era una de les prioritats per renovar per part del club i finalment continuarà portant la seva experiència, gol i desequilibri a l'atac del conjunt que dirigirà Pedro Dólera.
En bàsquet, el Barça ha anunciat avui mateix el seu primer fitxatge de cara al curs vinent, primer oficial, després encara d'arribar a la Toko Shengeli, recordem, l'MVP de la Lliga Italiana. Es tracta d'un nord-americà, Miles Cale, que arriba procedent precisament també de la Lliga Italiana, del Trento, per substituir la peça de Justin Anderson, que marxa a Dubai. L'escoltem a Miles Cale en declaracions als mitjans del club.
It's a dream come true, you know, kind of talk about this moment.
És un somni fet realitat, és un moment important en la meva carrera i sóc afortunat de tenir gent darrere que creu en mi i que m'ha donat aquesta oportunitat. Intentaré aprofitar-la cada vegada que em posi aquesta samarreta. Sóc un jugador enèrgic, un jugador d'equip, altruista, que defensa dur. També sóc tirador, obro la pista i, en certa manera, tot el que demani l'entrenador ho puc fer. Tinc confiança en mi mateix per fer qualsevol cosa.
Confidence in myself that I'll be able to do anything.
Miles Cale, que ja és a Barcelona. El Barça, que també us ho explicàvem ahir, va renovar fins al 2028 a Joel Parra, que s'ha de convertir en un dels pilars de l'equip després d'una bona segona temporada com a blaugrana, amb més protagonisme a la pista.
Molt content per la confiança del club. Jo tenia 2 anys més de contracte i, bueno, per mi suposa aquesta ampliació, com t'he dit, no? El club em demostra encara molt més la confiança que té en mi. Ara l'únic que queda és demostrar-li una cosa, no? I la confiança que m'han donat en mi, doncs jo donar-los a ells. Venia del joventut aquí al Barça buscant el que s'ha esperat una mica, el que s'ha vist el Joel d'aquest any aquí, al Barça, i confio molt en el club, no? En el projecte, de seguir donant empresons endavant, de seguir creixent aquí.
Això pel que fa al Barça, avui mateix el Jaiopos Lleida ha anunciat la renovació d'una peça clau aquest tram final de temporada, la d'un altre nord-americà, James Bateman. Mentrestant, el Manresa també es va fer movent al mercat. Avui ha anunciat l'arribada precisament d'un ex-lorana, com és l'uruguaià amb passaport italià i jugador de formació de 21 anys, Agustín Ubal, que signa amb el club del Bages per les properes 4 temporades. Ubal, que va debutar com a professional amb el Barça, té experiència a l'ACB, arriba del Granada i també ha passat per clubs com el Breogán, el Bilbao i el Palència. Agustín Ubal, que amb el Manresa jugarà el curs vinent l'Eurocup, la segona competició continental, tal com es va confirmar ahir. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El conjunt del Bages serà l'únic representant de la Lliga Endesa en aquesta competició, que comptarà amb un format exigent, dos grups de 10 equips i un total de 18 jornades a la fase regular, 6 més que les que va disputar la temporada passada a la BCL. Entre els rivals confirmats i equips potents d'arreu del continent, com el Hapoel Jerusalem, el Budoknos de Montenegro, l'Olimpia eslové, el Cluj romanès o els italians de Venècia i Trento. També hi participaran clubs alemanys com l'Hamburg, el Chemnitz i l'Ulm, o representants de lligues potents com la turca, la francesa o la de Grècia. El president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, ja havia deixat entreveure dies enrere que el club estava ben posicionat per entrar a la competició després de presentar tota la documentació i mantenir converses amb l'organització de l'Eurocup. L'optimisme s'ha confirmat. El repte europeu, doncs, continua viu per l'equip manresà, que es prepara per afrontar una temporada amb més exigència i projecció internacional.
Gràcies, Jordi, i no marxem perquè de Manresa, perquè ahir va tenir lloc el comiat del capità dels últims anys, Guillem Jou, que deixa el club després de, ho explicàvem ahir, 12 temporades. Tornem a Ràdio Sallent, Jordi Givert.
L'alè de Llagostera ha defensat la samarreta manresana en gairebé 140 partits de la Lliga Endesa i 37 a la Basketball Champions League. A més, va aconseguir l'ascens de retorn a la Lliga CB i va aixecar l'últim títol amb el club, la Lliga Catalana, del 2021. Aquest dijous es va acomiadar de l'afició en un acte en un restaurant de la ciutat. Molts manresans es van acostar a acomiadar un dels símbols del club durant aquesta última dècada. El mateix Guillem Jou ens explicava que era una manera de voler agrair aquest suport, tant de l'afició com de la gent del club.
Persones del club que han estat a dintre, que han estat a fora, que m'han ajudat, aficionats, a tothom que hagi tingut un moment per ajudar-me a ser millor jugador, inclús a ser millor persona, o en l'àmbit que sigui, doncs els hi volia agrair.
Els últims anys no han estat fàcils per Jou, que ha hagut de conviure amb diverses lesions importants. Des del club del Bages han volgut reconèixer el seu compromís i lideratge i destacant el seu paper com a referent tant a dins com a fora de la pista. Li han expressat públicament també l'agraïment i li desitgen molta sort tant en l'àmbit esportiu com personal.
En hoquei patins, avui mateix el Barça es pot proclamar ja campió de l'hoquei lliga masculina. Per fer-ho, els blaugranes hauran de guanyar aquest vespre al Liceo a Riazor, a la Corunya. El tècnic David Cáceres espera un partit diferent als dos primers d'aquesta final, en què el Barça se'ls ha endut amb força claredat.
La nostra idea és intentar acabar-ho el més ràpid possible, però també sabem que el Liceo té les seves cartes a casa, que és un equip molt fort, que ha anat, com vam dir l'altre dia, de menys a més, i sabem que si volem guanyar aquest partit hem de fer una defensa molt forta i tenir molta paciència. Saben que només els hi queda la carta de guanyar tres partits, i això fa que puguin entrar els nervis, i això és una mica el que hem d'aprofitar nosaltres. Està clar que si ens podem posar per davant molt millor, però bé, amb el Liceu hi hem vist aquest any que a vegades ens han posat per davant i hem sigut capaços de girar-ho, i no és el que més em preocupa qui es posa per davant, sinó el saber jugar a l'inici de partit, el tenir calma i no caure amb el parany d'ells d'anar esbarats al partit.
Avui a 8:45 del vespre aquest tercer Liceo Barça, el primer en terres gallegues. Encara en clau blaugrana, el Barça de futbol sala va caure ahir al Palau per 2-3 i viatjarà a Cartagena amb un empat a 1 a la final de la Lliga. Mateus va obrir el marcador els primers segons de partit i l'equip de Tino Pérez va tenir ocasions de sobres per ampliar la distància, no les va aprofitar, i el Gimbi Cartagena va capgirar el duel abans del descans, però Pito va tornar a marcar la igualada, i mentre que els minuts finals del partit el Cartagena va aprofitar una polèmica falta indirecta per situar el 2-3 que seria definitiu. Escoltem Tino Pérez, l'entrenador blaugrana, reconeixent que el seu equip no havia estat bé, però sent optimista de cara a guanyar com a mínim un partit al Palacio de los Deportes de Cartagena.
Como si fuera el último. Cada balón dividido, y cuando la tienes, pues intentar, claro que no vas a meter todas, pero estar al nivel que teníamos, con ese nivel de activación óptimo que hacía que fuéramos un equipo de 3-4 goles por partido. Se necesitaba una pizca más, se necesitaba una mentalidad más de final. Y a pesar de eso, bueno, pues fijaros que no siendo, creo que no ha sido nuestro mejor partido de playoff, aún así hemos tenido para poderlo rematar. Con lo cual, yo creo que, bueno, si este es nuestro mínimo, yo estoy en ese muy ilusionado, porque creo que si no bajamos de aquí, tenemos opciones de vencer allí.
Dimarts vinent, des dia de Sant Joan, es disputarà aquest tercer partit de la final masculina de Lliga entre Cartagena i Barça, que arriba empatada a 1. I un parell de punts abans d'acabar amb Waterpolo. El Club Natació Terrassa treballa en un nou projecte després de la sortida d'algunes de les seves peces clau i del retorn de Xavi Pérez a la banqueta. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa continua perfilant la plantilla per la propera temporada, en la que serà la tornada de Xavi Pérez a la banqueta del conjunt agarenc. Irene Casado s'ha convertit en la darrera jugadora que ha arribat al conjunt del Club Natació Terrassa. Arriba provinent de l'Astralpul Sabadell per reforçar el projecte del Club Natació Terrassa amb projecció internacional. També una altra de les jugadores que ha arribat és Míriam Ciudad, provinent del Smile Cosenza d'Itàlia. Ciudad, formada a Madrid, va destacar les files de la Latina, al Zaragoza, fins que la temporada 2023-2024 donava un salt internacional al Smile Cosenza. Una de les jugadores que continuarà al Club Natació Terrassa i es pot considerar ja referent, tot i la seva joventut, és Noelia Cuenda. L'escoltem.
Me formé ahí desde bien pequeña y había de seguir confiando en mí. La verdad que lo agradezco mucho y bueno, espero poder seguir muchos años más, la verdad, y que sigan subiendo gente que lleva también toda la vida en el club. Estoy contenta de que vuelva, la verdad, porque la verdad es que son muchos años con él y ya lo conozco y sé cómo trabaja él y me hace mucha ilusión tenerlo otra vez como entrenador, la verdad. Me alegra que haya confiado en mí para este nuevo proyecto, la temporada que viene, y tengo ganas de empezar y a ver hasta dónde pues podemos llegar con el nuevo equipo.
Doncs un Club Natació Terrassa que s'està reforçant de valent després de la marxa de jugadores importants com Isa Piralcova o Elena Dalmases.
Gràcies, Miqui. I l'últim punt abans d'acabar en tenis. Aquest cap de setmana es disputa el Campionat d'Espanya en categoria cadet al Club Tenis Llafranc, al Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
El Campionat d'Espanya categoria cadet de tenis es disputa aquesta setmana al Club Tenis Llafranc. Hi ha les categories individuals i de dobles, tant masculines com femenines. Les expectatives de l'organització són altes i asseguren que el públic podrà gaudir de molt bons partits. Així ho diuen el director esportiu de la Federació Espanyola de Tenis, Javier Soler, i el president del Club Tenis Llafranc, Josep Lluís Marco.
Se van a ver muy buenos partidos, tanto de chicos como de chicas. Va a haber mucha competitividad.
Són els bons abans de que comencin a volar, no? I per tant els podrem venir a veure i a gaudir aquí. I espero que ens donin un espectacle molt bonic.
La superfície del torneig és la terra batuda. Catalunya viu un moment dolç en el món del tennis. L'organització del torneig per part del Club Tenis Llafranc n'és una mostra, com també ho són els campionats que se celebren a terres catalanes durant tota la temporada. Ho apunta el president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo.
Dels 4 campionats d'Espanya juvenils, 3 passen a Catalunya. Per tant, també no treure pit.
Les finals es disputaran diumenge al matí i l'entrada és gratuïta.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
I fins aquí que l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns nosaltres a les emissores locals, a la mateixa hora de la vostra ràdio local, com dèiem. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Dona la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís. que vols a Jukebox. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby,